A casa vostra, qui frega? A casa vostra, qui frega? Cada casa és un món, però l'estadística ho diu ben clar. Més del 60% de les dones s'encarreguen de la neteja de la casa. Els homes, un 20%. L'altre 20% no sabem què fa. Són dades del 2025. Ara, si parlem de la cura dels fills, les dades ja ens fan tremolar. Les dones s'encarreguen dels fills 4 cops més que els homes. I són les que tenen al cap la intendència de tot el que passa a casa. Resumint, les tasques domèstiques i tot allò que té a veure amb la llar és encara cosa de dones. Per què això encara és així en ple segle XXI? Potser algú creu que les dones hem guanyat la batalla de fora de casa, però i la de portes endins?
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Una cançó meravellosa que parla de les feines de casa, de les feines domèstiques de l'any 85. Però clar, tal com estan les coses, no ha canviat gaire, perquè la lletra diu que ho deixarà tot net, que s'hi podrà menjar el terra, que es podrà menjar la paret, es podrà menjar tot arreu, i que està molt cansada d'aspirar i que necessita un home que l'ajudi aviat. Diu, la veritat és que no necessito un home que m'ajudi, necessito un home que es mogui amb mi. Ho tenia clar la cantant dels B-52 a l'any 85, però el 2026 la cosa està... Avui parlarem de feines domèstiques i també parlarem de bufar, o més aviat de respirar, que és el que ens convindria, perquè clar, jo sento que des de casa, escoltant aquestes estadístiques, us agafen ganes de bufar, i bufar molt. No us enfadeu i feu una cosa. Truqueu al 93207474, perquè avui ens agradarà saber qui frega a casa vostra. Els xics també poden trucar, eh? Benvinguts, benvingudes a les dones i els dies. I per parlar de tot això, a part de les trucades, que segur que rebrem, perquè és un tema que jo crec que fa patir i que fa una mica de ràbia i que també crea moltes angoixes, ens acompanya Paula González Vila, que és sociòloga de la Universitat Autònoma de Barcelona, especialitzada en usos dels temps. Com estàs?
Molt bé, molt bona nit. Moltes gràcies. Molt contenta de ser aquí.
Escolta, tu ets jove, però em sembla que això no és només per gent gran, no és una estadística per gent de més de 40.
Tot el contrari. De fet, els estudis més recents ens mostren que no estem anant massa a millor. És a dir, les generacions joves no són tan igualitàries com ens ho pensàvem, i per molt que la bretxa de gènere pel que fa a la dedicació temporal en les tasques domèstiques s'estigui reduint a poc a poc, aquesta s'ha reduït els últims anys més perquè les dones han deixat de fer i han reduït els estàndards i prioritzen més la vida laboral i no tenen tant de temps, però continuen dedicant-s'hi molt més que els homes. I aquesta bretxa de gènere pel que fa a la dedicació temporal a les tasques domèstiques s'ha reduït molt més per això, perquè elles fan menys, no perquè ells facin més. En els últims 50-60 anys...
Si mirem... Clar, quan dius que fan menys, és perquè algú, un tercer o una tercera, deuen tenir minyona, algú que els hi fa la feina de casa, perquè algú l'ha de fer. O sigui...
Jo crec que s'ha reduït, sí que és veritat que a nivell social els darrers anys s'ha reduït una mica l'estàndard i tots anem molt més atrafegats, som, diem els sociòlegs, molt més pobres de temps, anem molt més de cul, tenim una centralitat laboral pel món capitalista en què vivim incontestable, on tot gira al voltant de la feina, sobretot durant els anys que tenim vida laboral, i aleshores el temps domèstic sembla que queda relegat a un segon pla, i especialment el temps domèstic, que no implica tasques de cura, sinó que és purament tasques de supervivència i de necessitat domèstica, passa a un segon pla. Ho acumulem tot normalment els caps de setmana, especialment la classe mitjana, que treballem, i si arribem a casa ja no cuinem, ja no rentem els plats, ja no posem rentadores, normalment ens comprem menjar preparat a casa matller i l'escalfem a la feina, i arriba el cap de setmana i és quan compensem. I en aquests moments de compensar i d'acumular-ho tot el cap de setmana, continuen sent les dones qui s'encarreguen majoritàriament. Hi ha qui xerra d'una masculinització dels usos del temps domèstics, i jo crec que és simplement un capitalisme voràgina que ens empenta aquests darrers anys, especialment els joves, a no tenir temps, i el poc que es fa continua sent responsabilitat de les dones.
Doncs em sembla que també ens està sentint la nostra estimada Georgina Monge, politòloga especialitzada en gènere i feminismes. Com estàs?
Què tal, Montse? Estic lisiada, però bé, bé.
Clar, això t'anava a dir, que aquest programa sempre s'enorgulleix de ser el programa de les pubilles de cuixa forta, però en aquest cas avui ets una pubilla de cuixa fluixa, perquè estàs amb els bessons trencats. Explica'm això.
Sí, en una classe de gimnàs, una cosa tranquil·la, res èpic, ni esquiant, ni fent crossfit, en una classe ben tranquil·la, i de cop se'm va trencar el bessó.
Déu-n'hi-do. Això és un mal ús del temps o què, exactament?
Mira, poc temps que tinc, no?, que tenim les dones, i més si som mares, etc, i si treballem i això, i el dedico a fer esport, i mira què em passa, Montse, no sé quina és la moralina d'això. Que no he de fer esport.
No has de fer esport. O sigui, és a dir, si tens una mica de temps, hauràs de fer una altra cosa.
Ah, exacte.
Tu ets mare, i si no et sap greu que ho expliqui.
Sí, no.
I comentàvem aquesta tarda, quan estàvem preparant el tema, que és la conversa. La conversa amb moltes dones que són mares.
Jo sobretot parlàvem d'un tema que segur que la Paula ens explicarà, que ha sortit a les darreres enquestes d'usos del temps, que és el tema de la càrrega mental, de com aquesta càrrega de treball superior de les dones, no, perquè dediquen més hores al treball domèstic i de la llar, acaba suposant una càrrega mental per les dones. I quan ho parlava amb les meves amigues, totes em deien: ostres, passa'm el programa, perquè em sento... És totalment això el que em passa, li passaré a aquesta amiga meva, no? I jo crec que és un fenomen que més s'agreuja quan tenim fills. Això sí que sé que les darreres enquestes d'usos del temps ho deien, no?, que tenim, sembla que, uns patrons una mica més igualitaris a nivell d'usos del temps, pel que diu la Paula, per una igualtat negativa, no?, perquè les dones fem menys, no? Però el que deien les darreres enquestes és que quan tenim el primer fill retornem bastant als rols tradicionals de gènere.
Sí, totalment. Jo crec que el problema que hi ha és que, primer de tot, hem de separar el concepte que tenim de tasques domèstiques i, per una altra banda, les tasques de cura. Tasques domèstiques tothom en fa.
Poc. Que vols dir fregar, cuinar, etc.
Exacte. Això són tasques domèstiques que són una mica més de manteniment, de supervivència i de reproducció de la família a la nostra llar.
Perquè tal com ho has pintat abans, escolta, estem tots menjant a terra, menjar precuinat, eh? Estic espantada, eh?
Conec amb molta gent al meu voltant que ho fa més sovint del que potser podríem pensar. I després hi ha, per una altra banda, les tasques de cura, que no tothom té per què tenir responsabilitats de cura a casa seva, no? Tothom té criatures o té adults o persones dependents. I sí que és veritat, ara com comentava la Georgina, que sembla que, tot i que són completament diferents, evidentment hi ha una contaminació i hi ha un arrossegament, perquè sovint les famílies on hi ha criatures estàs cuinant mentre vigiles els nens que els has posat a veure a la tele, o estàs netejant el pis i els intentes engrescar perquè t'ajudin a passar l'escombra. I evidentment es barregen quan hi ha criatures de pel mig. Però sí que és veritat que aquesta bretxa de gènere que hi ha a nivell domèstic es redueix una mica quan arriben les criatures. Però es redueix només pel que fa a les tasques domèstiques. És a dir, quan arriben les criatures, es multiplica per dos o per tres la feina que hi ha a casa, i, per tant, si els homes no s'involucren, és que no tenen escapatòria, perquè de cop i volta es multiplica la feina que hi ha a les llars. Aleshores, sí que és veritat que està demostrat que amb l'arribada de les criatures els homes s'incorporen una mica més al treball domèstic, però no s'incorporen tant a les tasques de cura. Per tant, continua havent-hi una bretxa, tant a nivell temporal, material, com a nivell simbòlic, de càrrega mental, de discurs, de tot, si sumem les tasques domèstiques i les tasques de cura.
Clar, tu saps molt això. Hi ha algú que potser es despista sentint tasques domèstiques, tasques de cura, però al final és: estic en una reunió de feina, estic molt empoderada, cobro 2.000 euros al mes, però estic pensant si el bistec l'he descongelat pel nen per fer la papilla d'aquest vespre.
Totalment. Tu deies a l'inici del programa que les dones hem guanyat la batalla de portes en fora, però que encara tenim la batalla de portes en dins. Per mi són la mateixa batalla. I és que entenem la feina i el treball com a només el remunerat. I tot el que és el treball reproductiu no el valorem, no li estem donant cap valor, i aquest molts cops és un treball físic que implica també una producció, una feina hands-on, que dirien els anglesos, que estàs allà fent coses, però què passa? Que com no genera uns diners directament, perquè l'única cosa que permet és la reproducció de l'espècie, l'alimentació i la supervivència de la gent de casa teva.
I que no es moriu, perquè,
clar... això sí que això permet després que tu puguis anar a la feina i que el teu marit o la teva parella i els teus fills puguin anar a continuar produint pel sistema, però és la mateixa batalla. El fet, vull dir, nosaltres quan estudiem totes aquestes enquestes d'usos del temps, les hem d'entendre com a vasos comunicants. Ens l'ha de dir molt, i la meva directora de tesi, la Sara, sempre ho dic, que són vasos comunicants. Quan guanyes o quan perds en l'esfera laboral i en el temps laboral que estàs dedicant-hi, o guanyes o perds per una altra banda a nivell domèstic, perquè el temps són 24 hores al dia, no en tenim més.
Claríssim, porta tancada, ull oberta, el que sigui, tant fora com dins, estem perdent alguna cosa. Wash day blue. Passen res, un quart d'hora de les 9 de la nit i tenim al telèfon la Maria Teresa Valldoreix. Maria Teresa, com estàs?
Hola, mira, bé.
Bé? Sí. Escolta, tu has agafat el telèfon ràpid perquè vols reivindicar alguna cosa.
Sí, doncs sí.
Digue'm.
És que qui fa les feines de la casa, qui frega?
Sí.
A casa meva tinc una senyora que ve dos cops a la setmana, una hora i mitja, dues, depèn. I el meu fill també fa feines de la casa, i es fa el llit, i es prepara a dinar, i fa coses. Però el meu fill és d'ara. La meva parella és de la vieja escuela, saps?
Clar, aquest vols no dir fa... que el teu home no hi és aquí, eh? en aquest binomi?
No, és de la vieja escuela. Alguna cosa fa, va comprar alguna cosa, però vull dir, de dintre casa, va, res.
Costa.
Li has de preparar la camisa, li has de preparar tot, m'entens?
Yeah.
De la vieja escuela. De la vieja escuela.
Per que això, de la vieja escuela, això de la vieja escuela és una excusa molt bona, no, trobo?
Bueno, sí,
t'estàs sentint
mira,
ara? El tens per aquí o no?
I antigament, ja els que estaven més... els homes aquells ja tan masclistes deien, és que fa homosexual fer les feines de la casa.
No. Ui, això ja és de 1913, això ja no ho tocaríem.
Però continua sent un bon meló,
eh? I tant.
És que saps què passa? Les dones antigament no treballaven i només es cuidaven dels fills i tal i qual, i llavors els homes, com que portaven el sou a casa, deien que això no era feina d'ells.
Clar.
I també dir una cosa, s'havia parlat de pagar un sou a les mestresses de casa, eh?
Sí, se n'ha parlat, sempre es parla, però no se sap què passa, que mai enfilen la cosa, eh?
Bueno, però hauria de ser, perquè al cap és una feina d'economista, perquè han de calcular que li arribin els diners, han de calcular els menjars, han de netejar, han de fer... Entén-me, això és una feina dintre de casa.
I tant, claríssim. Doncs, Maria Teresa, moltes gràcies per trucar, digue'm.
A nivell de treball, vull dir, han millorat molt perquè hi ha moltes dones que ocupen llocs que abans ocupaven els homes, però tampoc hem millorat molt, eh?
Hauria de
millorar molt més, perquè de dones directores d'orquestra no n'hi ha gaires.
Per això fem aquest programa cada nit a les 9, de 9 a 10 del vespre. Maria Teresa, moltes gràcies. Bona nit.
A tu, adéu.
Les rentadores, que les faci l'Antonio aquesta nit. Tu escolta la ràdio. I want to break free. I want to break free. Parlant amb la Paula González Vila, sociòloga de la Universitat Autònoma de Barcelona, també ens escolta la Georgina Monge, politòloga, amb la cama una mica allò en hores baixes, però amb l'orella fina. M'agradaria que m'expliquéssiu una mica les dues quins motius creieu que hi ha darrere de tot això. Quins motius creieu? Ja sé que estem potser fent ciència-ficció, eh? Estem apuntant, però per què?
Nosaltres sempre, els investigadors socials que ens dediquem una mica a tot aquest tema de tasques domèstiques des d'aquesta perspectiva del temps, sempre s'ha explicat sovint aquesta diferència i aquesta bretxa de gènere quant als temps que dediquem a la llar. Per una banda, hi ha com moltes teories explicatives que se centren en teories sobre temps disponible o diners disponibles, que li diem teories del capital humà, que bàsicament el que diuen és que qui cobra més, qui dedica més temps a la vida laboral, té una mena més, una, per dir-ho així, una espècie de poder superior a la seva parella a l'hora de negociar millors condicions i menys dedicació domèstica. És a dir, que hi ha com una mena d'estratègia aquí de negociació de qui treballa més, qui dedica més temps a tot allò laboral, qui aporta més diners a casa, normalment fa menys. I això, quan els homes eren qui treballava molt més, evidentment tenia sentit i s'explicava per aquí. Però ara veiem que moltes dones estan treballant més que els seus marits, en el cas de les parelles heterosexuals, que tenen més estudis, més formació, cobren més i continuen fent més. Perquè, evidentment, aquí hi ha una part del que diríem socialització de gènere, que és que ens han educat d'una manera diferent. A les dones, des que som nenes, ja ens ensenyen a tenir tota la casa al cap, a estar pendents i presents en tot moment. I, per tant, aquí hi ha una cosa que és el fer el nostre gènere que ens han educat des de petites.
També hi ha una qüestió de control, una qüestió també, jo crec que ens han ensenyat a controlar aquesta part de la casa. No sé com ho veus, Georgina, tu.
Sí, és que jo crec que, com dèieu, el tema de la socialització diferencial de gènere, de com aprenem a ser dones també cuidant, netejant, només cal mirar els catàlegs de joguines de les criatures, i bona part de les joguines destinades a les nenes és perquè aprenguin a cuidar, a fer les tasques de la llar, no? I que és molt diferent
cotxets, del que... Els no?, de criatures,
exacte, cotxets,
tot aquest univers, no?,
coses per netejar, nadons, no? I jo crec que això, clar, és un tema que, com deia la Paula, a la llarga no ens genera diners, tot això, però sí que requereix de molt temps, perquè tornant una mica al que parlàvem abans, jo he fet comptes, Montse, i sí, Paula, sí, segur que tu també els tens fets, però si les enquestes d'usos del temps ens diuen que les dones dediquen diàriament a les tasques de la llar 3 hores 37 minuts i els homes 2 hores i 24, això vol dir que al dia les dones dediquen pràcticament una hora i quart més que els homes a aquests treballs de la llar, que a la setmana dediquem 8 hores i mitja més i que anualment, per tant, les dones estem dedicant quasi 443 hores més que els homes a les tasques de la llar.
443 hores, eh? Quan a vegades penseu quantes hores dormiu, penseu quantes hores fregueu, perquè ploraríem.
I el problema, per mi, el problema també és que no és només quant de temps i quantes hores, sinó què estem fent durant aquestes hores que estem fent tasques domèstiques, perquè no cal mirar només amb la imatge general a grosso modo del temps total de tasques que està fent cada persona a la llar, sinó quines tasques. Hi ha una bretxa de gènere encara més gran si mirem tasca per tasca. Qui està fent les tasques de neteja? Qui està fent les tasques de cuina? Qui està fent les tasques de manteniment?
Hi ha una segregació criminal. Com se separa, per exemple?
I entre tasques agradables i no agradables.
Ah, clar,
jo crec que netejar els vàters...
Sí, netejar el bany, per exemple, és una cosa que fan més les dones?
La neteja i la cuina és majoritàriament femenina. Normalment s'explica per tot el que és la rutina i la no rutina. Els homes tendeixen molt més, però això qualsevol enquesta de qualsevol país del nord global t'ho demostra, que els homes tendeixen molt més a executar i les dones a gestionar, i que dins de l'execució les dones fan molt més les tasques de cuina i de neteja, i els homes les que no són tan rutinàries i les que són més lúdiques, fins i tot, perquè ho barregen amb el temps lliure.
Posem un exemple que jo crec que m'entendrà tothom, aquella típica cosa de la parella, home, que va al mercat i diu, ja m'has fet la llista, què necessites, Maria Lluïsa? La Maria Lluïsa fa la llista, però ell va a la compra, que és molt divertit del mercat. Estem parlant d'això, no, Georgina?
Sí, i a més és curiós perquè, és com diu la Paula, les dones planifiquen, gestionen i organitzen i els homes executen, per tant, dintre les cases, en aquest treball reproductiu no remunerat, els homes diem que són més els peons, no? En canvi, si això ho traslladem al mercat laboral, la majoria de persones que dirigeixen, organitzen, planifiquen, no?, són homes i casualment molt ben pagats, perquè són directius, mànagers, CEOs, per tant, quan aquestes tasques de planificació del treball es fan de manera no remunerada, les fem les dones, i en canvi quan es fa de manera remunerada i ben remunerada, les fan els homes.
Ai, quantes coses aquí se'ns escapen, els números no en surten de cap manera. No podíem parlar de tasques domèstiques sense sortir al carrer i parlar amb la gent. Mireia Dalmau, em sembla que aquests dies t'has fet un fart de preguntar qui frega a casa teva, eh?
Hola, bona nit, Montse.
Bona nit.
Sí, sí. I és curiós perquè ara estàveu parlant, la Paula deia que els homes a la cuina entraven poc. Doncs al carrer jo m'he trobat que són bastants homes...
Però són els que fan la paella tot el cap de setmana?
Que cuinen. Diuen que cuinen. Anar a comprar ho fan tots dos, però ells cuinen. Mira, comencem a escoltar la veu de dones que tenen entre 50 i 30 anys.
De 3 anys, soc mare de dos fills i bé, jo quan els vaig tenir, doncs voluntàriament vaig decidir reduir la meva jornada professional per a passar més temps amb ells. Les tasques domèstiques aleshores eren bastant repartides i bé, bueno, la gran tasca dels nens doncs la portava més jo perquè tenia més temps.
Fa 2 anys que visc amb la meva parella i el tema de la neteja no és una cosa que ens haguem assegut a parlar, sinó que ha anat sortint orgànicament, de tots fem de tot. Jo sí que sóc una mica més maniàtica de la neteja, per això netejo més sovint.
Ens ho repartim tot bastant. Sí que és veritat que ell és qui cuina més, perquè jo no en sé i no m'agrada cuinar.
Quan jo era petita, sí que a casa meva la que s'encarregava de la neteja de la casa i de cuinar era la meva mare, perquè treballava a casa i el meu pare estava tot el dia fora de casa.
Jo vaig créixer amb els meus avis i la veritat és que la meva àvia feia gran part de les feines de la llar. Ella netejava, cuinava, duia els nens a l'escola.
Ara potser és un record per a aquesta gent de 30-50 anys, però jo no sé, abans ho deia la Paula, que les coses potser tampoc han canviat tant.
No, jo el que he trobat és que no han, han canviat, perquè ara fixeu-vos que he parlat amb dones de 80 anys i res a veure amb el que està passant ara.
Hola, sóc Mari, tinc 83 anys. Ajuda no en tenia, perquè el meu marit s'aixecava al dematí, se n'anava i no tornava fins al vespre. Les coses de casa sempre les he tingut que portar jo. Des de tancar la porta fins a mirar que el gas estigui tancat i les llums i tot plegat.
Mi marido, digamos, vivía con 4 mujeres, su madre, su hermana, su tía y su abuela. No estaba acostumbrado, pues la verdad, a hacer nada, porque todo le daban hecho. Era un niño mimado, digamos. Una vez me puse enferma y le dije, por favor, hazme una tortilla. Y cuál fue mi sorpresa, que cuando me la trajo, pues estaba quemada, porque claro, no tenía costumbre de nada y el pobre, pues, hizo lo que pudo. Fuera de casa lo hacía todo. Ahora en casa no era nada manitas, porque yo incluso se me fundían los plomos, yo me los arreglaba, se me caía un tornillo, yo lo hacía.
La truita cremada.
Sí, la truita cremada, aquest home a la cuina, ni a la cuina entrava. Després hi ha dones com la Maria, que es va fer un tip de treballar i de cuidar criatures.
Tinc 75 anys. Fa 49 anys que em vaig casar. I jo em pensava que la cosa seria, bueno, un niu de roses, com t'explicaven. I no, 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 no. Allò va ser, tu havies de netejar, tu havies de fer tot. Vaig començar a tenir un fill i després una filla, però el meu marit mai em va ajudar a canviar penyals, ni molt menys. Perquè si canviava un penyal, vomitava. Jo li feia fàstic. I la casa és molt gran, és una casa de camp, el que sigui, i la feina la feia mentre la meva mare i jo. Érem nosaltres que fèiem la feina de casa i ens anàvem al camp a ajudar amb ells.
Per aquell moment, tu pensaves que era injust?
No, no. Perquè no hi penses, això. Tu no tenies dret a estar cansada, els altres sí.
No tenies dret a estar cansada. Quin testimoni, eh? Increïble, em sembla que podríem sentir moltes dones així. Oh, jo sempre tant. Recordo algunes dones de la meva família mengen dretes a la cuina per poder portar el menjar als altres. Això és una imatge que crec que hem vist totes en algun moment
donat. Jo l'he vista també, eh?
Exacte.
Sí, sí.
I, clar, jo crec que aquí les mares, tu també, que ets mare, Mireia, del Mau, hi ha molta feina també de canviar les coses també com a dones, de començar a fer un altre discurs.
Sí, el que passa que jo, per exemple, en el meu cas, jo crec que el meu germà a casa era un noi i una noia, crec que en aquest sentit ens van educar igual.
És aquí, dir, és. Aquí
no
sí,
recordo jo rentar plats i el meu germà no. Tots dos ho fèiem.
Ho vam fer bé a casa teva.
Llavors jo he tingut fill, filla, i a casa meva tothom ha agafat l'escombra. Les coses comencen a canviar.
Doncs escolta, feu cas a la Mireia del Mau.
Crec que, evidentment, hi ha famílies que ho fan superbé i és necessari continuar-ho fent, però jo crec que el problema és una mica el que també abans mencionava la Georgina, que no depèn només del que podem fer a la llar. Rebem una socialització i uns inputs a nivell cultural, a nivell de quan anem a l'escola, com deia abans la Georgina, els llibres, els llibres de les joguines, que ens acaben educant de manera diferent. I m'ha cridat molt l'atenció l'àudio ara d'una de les dones que comentava, i deia que ella netejava més perquè era una mica maniàtica de l'ordre o de la neteja, sí. I no sé què deia. I crec que per mi això és el clar exemple de quants homes coneixem que diran, ai no, jo és que netejo més que la meva dona perquè sóc un maniàtic de la neteja. Yeah. I trobo que és una dinàmica...
Hi ha també una dinàmica de culpa, no?, amb tot això.
I un discurs que no ens adonem que és social, el tendir a veure l'espai domèstic com a quelcom femení, com a quelcom on normalment les dones exerceixen un control i un poder, i són elles qui imposen l'ordre, la neteja, i sovint pensem que és una cosa individual. Ai, és que la meva dona és així, o jo tendeixo això, i naturalitzem unes
però
dinàmiques.
Però aquest rom-rom, i moltes han parlat també de si els homes les ajudaven o no, continuem fent servir aquesta frase del meu home col·labora en les tasques domèstiques, el meu home m'ajuda, estem aquí, no,
això,
Mireia?
A mi encara em sorprèn ara sentir dones que diuen el meu home no m'ajudava, el meu home col·labora a casa. Què vol dir això? Em peta el cap.
9320-7474. Si vosaltres sou dels que fregueu a casa, ho volem saber. It's time for me to clean house. It's time for me to sweep up the dirt off the floor. It's time to throw the trash out. Get rid of everything I don't want no more. It's time for me to straighten up. Parlant de les tasques domèstiques, avui molt ben acompanyades, i amb la Paula González Vila i també la Georgina Monge, la nostra politòloga de referència, que a mi m'encanta perquè ens deies, Georgina, que la primera persona que va parlar sobre la càrrega mental, evidentment, va ser una sociòloga. Parla'm una mica de la història d'aquesta dona i per què va dir que era una càrrega i com en alguns països, fins i tot, és una síndrome.
Sí, la primera persona que em va parlar és la sociòloga Susan Walser, que l'any 1998 va fer un llibre que es deia Thinking About the Baby, pensant en la criatura, on s'estudiava com canvia la vida de les persones en el moment de ser pares o mares. I l'estrès afegit que això suposava sobretot per les mares. I com tu bé has dit, Montse, és interessant que a Anglaterra aquesta càrrega mental fins i tot s'ha reconegut com a un síndrome, que es diu TAT, Tired All the Time, cansades tota l'estona. I jo crec que és interessant que reconegui, perquè es visibilitza com aquesta sobrecàrrega de treball de les dones acaba carregant el cap i acaba generant uns malestars, però també sempre em passa el mateix, que em genera ser rebuig quan sento que es patologitzen qüestions que són tan socials, perquè al final la càrrega mental no és una malaltia, ni té causes biològiques, sinó que és profundament social i té a veure doncs, amb les desigualtats de gènere, com ens repartim els temps els homes i les dones, i que fan que avui encara, doncs, com estem veient avui, les dones seguim assumint la major part dels treballs que tenen a veure amb tot el que implica reproduir la vida de les persones.
Estic completament d'acord. Es pot afegir poc, això. Però una mica reprenent aquesta idea de que no ho podem patologitzar tot, tornar-ho
una malaltia, un problema... Sinó, sobretot,
posar el focus en la persona individual i no tenir una mica la mirada global.
I, a més a més, que això suposaria que totes les catalanes estem malaltes, no?
Exacte.
Perquè, imagina't, cansades tota l'estona, doncs ja no cal que fem res més, oi?
Sí, sí. I a mi, de fet, els testimonis que sortien abans m'ha interessat, perquè jo quan faig formacions, que a vegades faig formacions en temes de gènere, me'n vaig adonar que quan preguntava a la gent en genèric quines tasques feu, com us ho repartiu, els homes deien això, no, jo cuino, però tu no saps si entren a fer només, com deies, Montse, la paella dels diumenges. Aleshores, jo el que vaig fer és com intentar començar a preguntar coses més concretes de qui d'aquí sap el número de sabates de les seves criatures? Qui d'aquí sap com es diu la tutora del seu fill o filla? Qui d'aquí sap quan és l'última vegada que es van netejar les cortines de casa o que es va treure la pols de sota el sofà? I quan entraven tasques així de concretes, sí que veia molts més homes amb cara de perduts. O sigui, eren normalment les dones les que sabien el número de sabata dels seus fills.
Amb això sí que la càrrega mental, el que es relaciona amb les criatures, aquí la partida està perdudíssima, podríem dir, oi?
Totalment, i que molts cops, com partim ja d'un precedent que és la generació que va néixer potser als anys 30, 40, 50, que era completament inequitatiu i desigualitari, sembla que estem lluitant per involucrar els homes a la llar, i que aleshores en les parelles heterosexuals, sempre ara en xerro, elles acaben forçant una mica, a partir del conflicte, d'imposar que sigui una involucració més igualitària, i ells aleshores de cop i volta tenen el privilegi de poder triar en què s'involucren i com s'involucren. Mm-hmm. De dir, vale, d'acord, tindrem una repartició igualitària de les tasques de la llar, però anem a segmentar-ho. Jo m'encarrego d'això, jo ara t'ajudo amb això. I ells, de cop i volta, fins i tot quan s'involucren, ho fan sempre des d'aquest privilegi de poder triar què fan i què no. I especialment quan arriben les criatures, és aquí on, de cop i volta, potser elles tornen una mica enrere perquè assumeixen més càrrega quant a la cura de les criatures, però ells aleshores compensen i trien com compensen.
I a mi no m'agrada gaire la guerra de sexes en el programa, i estic bastant en contra, però sí que és cert que a vegades, quan algun dels homes fa aquesta feina, moltes vegades, quan dèiem això de que va al mercat, el mercat ho explica moltes vegades que ell cuina, i que és molt espavilat i que ho fa molt bé i volen que el felicitin molt i tenim totes les peixateres de Catalunya dient-li és que quin bon partit.
Totalment, i el que a mi em sembla superinteressant és que això sobretot ho fa la classe mitjana. Un dels estudis que s'estan duent ara a terme a la Universitat Autònoma de Barcelona i que jo tinc el plaer de formar-ne part, que portem ja 3 anys amb una llarga recerca, volíem sobretot investigar els usos del temps, no només des de la part material de qui fa, qui executa, quant de temps hi dediquem, sinó a nivell simbòlic i a nivell discursiu, com justifiquem aquesta dedicació, com la venem de cares en fora i com ho justifiquem amb nosaltres mateixos. I els homes, normalment, tant els de classe mitjana com els de classe treballadora, fan el mateix, executen el mateix, però els homes de classe mitjana de cop i volta ho reivindiquen molt més, ho revesteixen molt més de discurs, perquè precisament tenen aquesta necessitat de vendre's de cares en fora.
També ho fem nosaltres, jo crec, i aquí fem mea culpa, perquè sí que quan algun home ho fa, ho celebrem moltíssim, i jo crec que també està en el discurs social riure les gràcies d'algú que fa una cosa que a les dones ningú ens ha dit mai. Quin bon partit ets per fer la cara arrebossada, no? És a dir, també hem de començar potser a deixar de dir aquestes frases.
Totalment.
I no trobar-ho com alguna cosa excepcional. Getting over my head. Days I don't want to get out of bed. When my troubles weigh me down, I don't complain and I don't frown. Parlant de tasques domèstiques, estem parlant de parelles heterosexuals amb criatures, però clar, quan són parelles del mateix sexe, com està la cosa? A veure, hi ha algú que diríem que també peringa, per dir-ho d'alguna manera, o què?
Aquí m'ho veu un gran meló. Jo ara diré moltes coses que espero que si algú fa servir que em citi, perquè és la meva tesi doctoral, sisplau que no m'ho robin abans que no es publiqui, però em sembla superinteressant. Reprendre abans el que deia la persona que ha trucat, que al seu marit no li agradava involucrar-se perquè feia homosexual, crec que és un tema molt interessant perquè hem d'entendre les tasques domèstiques com a un espai, com deies tu abans, de batalla, de portes endins, on s'ha problematitzat molts cops el gènere i reprenent una mica el que tu deies de com s'expliquen aquestes diferències i jo et contestava, bueno, és que hi ha una part del que fem a nivell domèstic que estem fent el nostre gènere, estem actuant per donar una imatge que és el que tenim inconscientment integrat dins el nostre cap, que se'ns ha socialitat per pensar que això és lo correcte per una dona i això és lo correcte per un home.
I llavors què passa quan, per exemple, és una parella de dues dones?
Exacte,
què passa
ja no
aquí?
Tenim aquesta necessitat de cop i volta. I especialment es nota l'absència d'un home. De cop i volta, les dones que estan amb una altra dona dediquen molt més temps a les tasques de manteniment i de jardineria. Però no perquè elles de cop i volta li agradin les tasques de manteniment i de jardineria, sinó perquè les parelles heterosexuals, amb aquesta segregació de tasques que dèiem, i aquesta com coreografia on un sempre tendeix a encarregar-se més d'unes coses i elles
diem,
les altres...
També diem aquelles frases quan se'ns espatlla una bombeta o no ens funciona la ràdio, diem, necessito un home. Encara ho diem, això.
Vull dir que... Mires les enquestes d'usos del temps dels països on tenen
Ferran,
moltes...
saps que és veritat. Ferran Badia fent així amb el cap, però algun dia li donarem un micro perquè pugui parlar, perquè el tinc aquí només pujant el fader, pobre.
Als països com Canadà, Estats Units, Alemanya, que tendeixen a viure en cases grans i a tenir jardins i coses així, tu mires les enquestes d'ús del temps més recent, des de 2020, i els homes, la gran tasca que fan els homes heterosexuals, la que més fan són les tasques de manteniment i de jardineria. I ho compares amb les dones heterosexuals i no en fan cap. Les dones lesbianes en fan una mica. I els homes gais, que estan amb altres homes, tampoc no en fan, perquè no és una tasca...
Vol dir que lloguen algú?
No, vol dir que no és una tasca inherentment masculina, sinó que molts cops, molts homes heterosexuals que necessiten sentir que fan alguna cosa a la llar, que necessiten compensar...
Tallen la gespa.
Es posen a tallar la gespa, es posen a fer tasques de manteniment. I aquí és on veiem clarament que hi ha una certa performativitat del nostre gènere a través de les tasques domèstiques.
A veure, Georgina, què deies, perdona?
No, que a més, són tasques molt puntuals, perquè tu pots prescindir-ne i no passarà res si no passes el tall a gespa, però en canvi no pots deixar de cuinar.
Exacte. I perdó,
anar a sopar.
Clar, però no tothom té casa amb jardí, també parlem-ne a Catalunya.
Sí.
Escolta, tu volies fer recomanacions d'algunes pel·lícules i d'alguns llibres, per si la gent té ganes de reflexionar sobre tot això que estem dient.
Sí, a mi crec que sobre la pel·lícula per excel·lència que parla de com en moltes ocasions, quan les dones som mares, el patriarcat ens cau una mica com una llosa a sobre, és la de Cinco Lobitos, de la cineasta biscaïna, a veure si ho dic bé, Alauda Ruiz de Azúa i protagonitzada per la catalana Laia Costa.
Que ara acaba de guanyar també els Premis Feroz per aquesta de Los Domingos.
Ah,
vull
veus?
Dir que sí. Ha estat de gràcia, aquesta dona.
Estan estat de gràcia. Doncs mira, me n'alegro, perquè crec que aquesta era una molt bona pel·li i explica molt com impacta la maternitat fins i tot en la projecció laboral de les dones, en la seva salut mental. Aleshores, també m'ha interessat abans que una de les dones deia que tenia una altra persona que li venia a fer les feines de la casa per ajudar-la, no? També tenint en compte que moltes vegades les dones blanques de classe mitjana i, per suposat, de classe alta, descarreguen o descarreguem en altres dones, que normalment són més fosques i més pobres, tots aquests treballs. I crec que també és interessant, vaig llegir un llibre que es diu Hetero, de l'autora Uxue Alberdi, publicat per l'editorial Consoni, que té un llibre que es diu, hi ha un conte que és Lecciones de Literatura, on parla sobre una netejadora i com aquestes famílies amb fills amb diners, no?, alleugereixen la seva càrrega de treball amb dones més pobres. I em va semblar molt interessant. I, per suposat, també el llibre de manual per a dones de fer feines, de la Lucía Berlín, editat per l'altra.
Fent rentadores i escrivint novel·les.
Això
em sembla que és una cosa bastant incompatible en general.
Total.
Doncs gràcies, Georgina Monge. Cuida't la cama, cuida't-la, que volem que aviat tornis cap aquí
i
ballis a l'estudi. Perquè
sí,
ara mateix la cosa està fumuda. Digue-li a la teva parella que aquests dies li toca a ell.
Ja li està tocant.
Tens excusa. Pobre no.
És veritat. Justícia històrica.
Exacte. All you gotta do is hold him and kiss him and love him and show him that you care. Paula González Vila, alguna cosa que hagis de dir abans de que pleguem? Allò,
sí.
Algun titular, alguna cosa de la teva tesi doctoral? Que...
No, de la tesi no cal, però que no ens enganyem moltes dones amb el teletreball, que ens pensem que el teletreball ens està fent lliures i és tot el contrari, perquè està demostrat que...
Que encara posem més rentadores amb el teletreball.
Per dir-ho així, amb nivell de titular, claríssimament encara ens lliga més a les tasques domèstiques i hauríem de lluitar perquè això no passi.
Amb el teletreball fent més rentadores. Em quedo amb aquest titular, que no us enganyeu i que estigueu molt atentes. Tingueu parella home, dona o conill.
Les dones i els dies. Bufetes esverades.
És que aquesta no la posem mai, però te la tenim preparada, Mireia Grossman.
Oh, que em va agradar.
T'ha agradat, eh? Bufetes esverades.
Oh, m'ha agradat moltíssim.
És la nostra fisioterapeuta de Sol Palvià i de moltes coses més. Jo crec que és la fisioterapeuta de la nostra vida, del nostre pensament. Aquesta dona ens té, vaja, corpreses amb tot el que ens expliques cada setmana. Com estàs?
Encantada, com sempre.
Escolta, avui ens ha parlat de respiració i Sol Palvià,
sí.
Que hi ha algú, i jo no em sap greu i ni crec que sempre ho hem d'explicar, què és el Sol Palvià, per si algú s'ha perdut. Que ara potser estan posant la ràdio i diuen de què parlen aquestes feministes.
El Sol Palvià és el grup de músculs que tanquen la pelvis per sota, popularment conegut com la musculatura que tenim entre les cames.
Uh-huh. I més popular i més conegut com quan ric em pixo sobre.
Sí.
Això és quan el Sol Palvià no va bé.
Quan aquest no va bé.
Aquí no, està passant alguna cosa. I avui el que ens vols explicar és exercicis, maneres i coses que ens van bé per aquest Sol Palvià, que a vegades el tenim una mica abandonadet.
Sí, avui vinc a parlar de la respiració, perquè la respiració la gent no l'associa amb el Sol Palvià. Uh-huh. I hem de saber que la respiració pot ser o la gran aliada del Sol Palvià o el gran turment pel Sol Palvià. Depèn de com la fem.
Escolta, ara veníem de parlar de les dones que segueixen fent les tasques de la llar. A tu se t'ha tallat una mica la respiració, que t'ho noto, però fregar escombrar, agafar nens per aixugar els mocs, són coses bones pel Sol Palvià o no?
Tota activitat que fem que requereixi força pot ser delicada pel Sol Palvià. Fregar no és un problema en si, però escórrer la fregona ho pot ser.
Mm.
Cuinar no és un problema en si, però aixecar una olla plena de brou ho pot ser.
Doncs ja teniu excusa. És que no em va bé pel Sol Palvià.
És una excusa boníssima.
És boníssima, aquesta. Doncs escolta, parlem una mica d'exercicis respiratoris i vols posar alguns exemples.
Sí, o sigui, hem de pensar que perquè ens fem una idea, el Sol Palvià, encara que viu entre les cames, a nivell funcional, forma part d'un sistema més gran. És la part de baix d'un sistema més gran. Imaginem-nos un globus. Tenim un globus davant de la panxa.
La part de baix del globus és el sol pelvià, la part de dalt del globus és el diafragma, el múscul respiratori, i la paret del globus és la musculatura abdominal més profunda, el transvers de l'abdomen. Llavors, aquesta musculatura abdominal és l'encarregada de protegir el sol pelvià. Per això això es vincula amb la respiració. Llavors, depenent de com funciona aquest múscul, el sol pelvià pot estar protegit o no pot estar protegit.
I clar, això jo crec que respirar més o menys ho fem tots. Potser no som conscients del sol pelvià, però sí que respirar, hem de respirar tots. I tu ens aconselles que respirem d'unes determinades maneres. O sí, que com a mínim ens fem una mica conscients.
Sí, la clau és quan traiem quan respirem a través de la boca. Normalment el cos funciona perfectament quan respirem de forma automàtica a través del nas. Quan traiem l'aire per la boca, ja sigui parlant, ja sigui cantant, ja sigui tocant un instrument de vent, en aquí és on la cosa es pot posar delicada perquè depèn d'aquest múscul.
O sigui, que tocar la trompeta pel sol pelvià, què? Perquè és que m'has donat un disgust a mi, amb això.
Sí, qui ens dirà si tocar la trompeta és bo o no per aquest sol pelvià? Ens ho dirà la panxa. Mm-hmm. Si la panxa, quan traiem l'aire, quan bufem la trompeta, es fica cap a dintre,
tot bé.
És bo, tot bé. Si surt cap a fora, és que aquest múscul està fallant i no protegeix el sol pelvià.
Al tanto, eh? Penseu-hi en això. Toqueu l'oboè, el clarinet. Quan surt l'aire, la panxa cap a dins.
La panxa cap a dins. I és una cosa que sembla automàtica, però no ho és. Perquè aquesta musculatura profunda, aquesta musculatura de l'abdomen, que és l'encarregada de protegir el sistema quan cau pressió, es desactiva amb molta facilitat. Amb molta. Per la postura, sobretot per la postura, per el desconeixement, per mil coses. Llavors, si aquest múscul està adormit, doncs llavors no es posa en marxa i la seva expressió, el que veiem és que la panxa surt disparada cap enfora.
Ara tinc un munt de gent bufant a casa quan falten 10 minuts per les 10 de la nit. M'encanta la imatge. Estàs dient que segons com parli, per exemple, aquí a la ràdio, perquè ara jo m'estic fent conscient, li puc fer mal al sol pelvià?
Sí, 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 perquè dependrà de què fa la nostra panxa. Observem-la. Si al parlar la panxa va cap enfora, al sol pelvià li estem posant el peu a sobre.
Ai, 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 ai. A veure, un moment. Serà que l'he amagat. Ara, escolta, ara m'has deixat una mica preocupada, però ja estaré atenta. Què podem fer? Què podem fer?
Mira, una de les maneres de despertar aquest múscul, d'entrenar-lo, perquè no deixa d'estar, és un múscul que està dormit, doncs despertem-lo. Una de les maneres de despertar-lo és fer bombolles, per exemple.
Fer bombolles, és a dir, em compro una màquina de bombolles d'aquestes del bazar i començo a bufar?
Sí, o sigui...
O sigui, trompeta no, però bombolles sí.
Bombolles... Ara jo proposo a les persones que ens escoltin que fem un exercici juntes.
A veure...
Perquè el que és treure l'aire amb un flux dolç i constant, que seria com fer bombolles, és la manera més automàtica d'activar. Podem activar fent bombolles, fent rodar un molinet, jugant amb una espelma, movent la respiració, movent la vela sense apagar-la, o fent callar la gent. Aquell del xxxt de tota la vida.
Això ve?
Això ve, però sense fer callar a l'últim de la fila.
D'acord.
Una cosa molt subtil, la de xxxt. Provem-ho. Proposta per tota la gent que ens escolti, i nosaltres mateixes, seiem a la punta de la cadira. Això és important.
Ja m'hi poso, va, punta a la cadira.
Això és important, perquè és l'única manera de garantir que estem més o menys ben assegudes, perquè si estem mal assegudes no es connecta.
Estic a la punta de la cadira.
I llavors fem callar algú? Fem callar algú.
Vinga, va. Ferran, t'has passat.
Observem què passa a la zona entre el melic i el pubis. Ens podem posar la mà, si volem. I fem callar algú. Amb dolçó, eh? No s'ha de fer callar amb contundència. Amb dolçó.
Si el melic va cap a dins, tot bé. Eh?
Notarem que la zona entre el melic i el pubis va cap a dins. Això és la faixa que s'ha despertat. Per tant, per despertar faixes adormides, bombolles o fer callar la gent. Això és molt interessant.
Mare meva.
És tan fàcil com això.
Desperteu la faixa que teniu dins, amigues. Ai,
dir que ens han d'explicar els mecanos, això, de l'aire, nitrogeno, oxígeno... Van a classe, està bé anar a l'ESO i aprendre aquestes coses. I escolta, però clar, jo, sentint-te això que ens dius, penso això, no? No passa sempre, això de que quan fem callar o quan parlem, la panxa va cap endins, i no, eh? A vegades no. La cosa es despista.
Sí, de fet, afirmaria que la majoria de les vegades... Sí, de fet, observem-ho quan això, quan per exemple, el tossí, l'estornut, si ens posem la mà a la panxa, la immensa majoria de vegades surt cap enfora. Pensa que aquest múscul és un múscul que es desconnecta quan el cos es derrumba posturalment. Uh-huh. I entre que passem masses hores assegudes i que les cadires es dissenyen els enemics, doncs així li va la faixa.
I escolta, parlem d'aquesta mala postura, però, clar, com podem estar com mal tanto d'això? Com podem estar...
O sigui, una de les maneres de protegir el sol pelvià davant d'això automàticament és, com a norma, sempre, sempre, sempre que fem qualsevol moviment de força, això és aixecar una criatura, aixecar una maleta, aixecar una pesa, sempre fem-ho traient l'aire, com a norma. O sigui, amb aquesta norma anem molt enllà.
Ostres, m'encanta això. És a dir, tenir cura, quan agafem les bosses, la compra, etc, de treure l'aire. Sí, això és l'única manera de que no ens farem mal.
Amb això ens protegim molt i molt. De fet, jo sempre explico l'exemple de la gent del tennis, per exemple, Rafes Nadals i coses d'aquestes. O sigui, aquesta gent la sentim jugar pels crits que fan. Llavors, això és una manera molt intel·ligent, perquè en el moment de l'impacte hi ha un increment de pressió salvatge. Al cridar, és com si traguessin, per un costat treuen la pressió, perquè la deixen anar, i de l'altre s'activa la faixa abdominal que protegeix el sistema.
O sigui, que tots els tennistes van a classes amb tu.
Sí, i si no, els hi convindria.
Escolta, bufar espelmes, ho hem dit, fer callar, entelar un mirall, també.
Sí, allò de tota la vida, entelar el mirall per ferir el cor, allò és perfecte. Uh-huh. És qualsevol flux que sigui llarg, dolç i suau.
Llarg, dolç i suau. Ara jo et preguntaré una cosa i posem la cançó a veure si vaig bé o no. Aquí posant examen a la nostra estimada Mireia Grossman, que jo li preguntava ara, i si bufem balons, o sigui...
Globus.
Globus, que ara ja parlo malament, jo ja estic llançada, ja estic feta malbé.
A veure, no és una de les idees més brillants, inflar globus.
No.
Perquè, si recordem, quan inflem un globo, la primera resistència és molt forta. Ja. Si la faixa està contenta, aguantarà el tirón. Però si la faixa està una mica catatònica, patirem.
O sigui, globus, fatal,
Invertim en inflador.
Escolta, i ara em ve al cap el gimnàs. Quan fem exercicis de força, ara que està tan de moda, sobretot per les dones d'allò de més de 40,
sí,
que està molt de moda i que a tu t'encanta, que anem a posar-nos catxes allà amb els gyms bros i tota aquesta colla. Què, el gimnàs?
El problema del gimnàs és que la nostra cultura funciona fent el moment de força aguantant la respiració. És allò, imaginem-nos un forçut o una forçuda, allò amb les peses, fent allò de... Això. Això, fer això, és una patada a la boca, a les dents del sol pelvià amb puntera reforçada. Això és una xaladura. Però és el costum global.
Ja.
Així ens va. Si anem al gimnàs, que no hi ha cap problema, però quan aixequis un pes, quan facis el moment de força a l'exercici, treu l'aire, sempre. I que dius, és que no sé si el moment de força és quan pujo o quan baixo. Davant del dubte, treu l'aire quan puges i treu l'aire quan baixis.
Sempre traient aire.
Sempre. Si tens dubtes de què has de fer, treu l'aire. S'ha acabat el problema.
Escolta, necessito més explicacions de tot això. Perquè hi ha una cosa que tu m'has dit que es diu Valsalva.
Sí.
Què vol dir això?
Aquest palabro.
M'ho he apuntat perquè dic, mare meva.
La maniobra de Valsalva és això que fan els forçuts i les forçudes, allò de... Aquesta cosa. Sí. La maniobra de Valsalva és una maniobra defensiva que té el cos i que és necessària fer, i quan el cos creu que es pot trencar, la columna, genera una pressió de dintre cap a fora per estabilitzar la columna. Però, clar, de dintre cap a fora i de dalt cap a baix. O sigui, una Valsalva és molt agressiva pel sol pelvià. Però, clar, si estic parlant de supervivència...
el sol pelvià cau diguem-ne, pel cos li és poc important carregar-se el sol pelvià quan estem parlant de que em trenco la columna vertebral. La pregunta és si és necessari fer una valsalva, és a dir, fer aquestes forces immenses per obrir un pot de melmelada.
Clar.
Que és el mateix que fem. O sigui, quan obriu un pot de melmelada, jo us asseguro que la columna
sempre,
vertebral...
Jo crec que sempre que fem força, sí, hi ha una tendència al no respirar.
Però això és un tema cultural. La nostra cultura ha comprat la valsalva com a forma de força. Fixem-nos totes les línies orientals, el tai chi, el qigong, les arts marcials, mai aguanten la respiració. La mouen, la respiren.
Tu tenies tres cinturons de judo, no, em vas dir?
Bueno, un amb galonets.
Ah, sí?
Cinturó negre, segon dan, de jiu-jitsu.
Uau, és un pou de sorpreses aquesta dona. Doncs ja ho sabeu, res de trompetes, si
la panxa va cap a dintre, trompetistes.
Trompetistes. I si no, doncs compta amb tot això, compta amb els esternuts, compta amb agafar les bosses de la compra, totes aquestes coses amb cura.
Sempre traient l'aire.
Molt bé. Doncs Mireia Grossman, moltíssimes gràcies per aquest viatge a la Bufera. Nosaltres ho deixem aquí, el programa que hem fet, la Mireia Dalmau, la Roser Parera Moragas, la Montse Comelles, l'Helena Miquel, el Nil Via, Ferran Badia i qui us ha parlat, Montse Virgili. Demà anirem a la Fundació Miró per descobrir les dones que van redefinir l'art contemporani. Parlem molt de Miró, evidentment, però Miró es va sentir influenciat per moltes dones i demà doncs sabrem quines eren i per què no ho sabem. No ho hem sabut fins ara, per això existeix aquest programa. I veniu, Catalunya Nit, que teniu una nit intensa.
Molt
per
intensa,
davant.
Però jo estic impactat amb el cinturó negre, eh? O sigui, això m'ha deixat...
És que aquí només ve gent de qualitat.
I de nivell.
De nivell.
Qualitat i nivell.
Exacte, exacte.
I molta bufera.
Què ens espera avui el Catalunya Nit?
Doncs mira,
podeu avançar alguna coseta petita?
Sí, aprofundirem en la regularització aquesta extraordinària de migrants, i entrarem a fons. Avui Rodalies ens deixa una mica més d'espai.
I també ampliarem una notícia molt bona, que és aquest assaig clínic que han fet, assaig en ratolins encara, però que han aconseguit eliminar del tot els tumors de pàncreas per primera vegada. I ara, en fi, és una investigació que arriba a una fase de trobar qui inverteixi per poder fer assajos clínics, però important, parlem amb el doctor Mariano Barbacid, que està al capdavant d'aquesta investigació.
Doncs molt atents al Catalunya Nit, allò, fins a la mitjanit. Moltíssimes gràcies. Nosaltres hi tornem demà a les 9. Pas de choses qui fâchent ce soir sans tête, chin chin champ champ champagne.